Quines situacions els ciutadans poden arribar a rebre l'avís? Temporals, accidents químics, quines coses més?
Efectivament, aquest tipus d'aiguats, incendis, accidents químics, diferents eventualitats que es produeixin que requereixin d'una acció o no acció del ciutadà concreta a un lloc determinat. És a dir, això no ho farem servir per fer informació de servei, per dir als ciutadans la setmana que ve fem la campanya de... En fi, de velocitat, o la setmana que ve hi ha possibles moltes retencions, doncs no sé on. No. Això és, en moments determinats, s'avisa a un col·lectiu concret, a un territori concret, senyors, facin tal cosa perquè passa això, i després, al cap d'unes hores, doncs es torna a comunicar que ha passat l'alarma i que, per tant, poden tenir, doncs, els que s'han evacuat poden sortir, o poden tornar, els que s'han confinat poden sortir, en fi. És a dir, s'ha d'utilitzar per la seva eficàcia, perquè sigui eficaç, s'ha d'utilitzar molt poc. El ciutadà no pot tenir la sensació de dir, en sèrio, que m'han trucat i m'han fet un sistema d'alarmes per això, no? És a dir, la gent d'Alcanar, quan va rebre això i es van veure les conseqüències, doncs va tenir la percepció i va ser molt ben acollit, a dir, doncs menys mal, no, que m'han avisat. Quan hi ha una fuita, doncs s'entén que diu, ostres, no podem sortir perquè... Tal. Però no, ha de ser molt, molt, molt... perquè sigui eficaç, no es pot abusar d'ell.
Conseller, ja per anar acabant, ara comentàvem i parlàvem de la preocupació d'alguns ciutadans per la privacitat. Hem de preocupar-nos realment pel tractament de les nostres dades personals?
No, perquè no hi ha cap recopilació de dades, perquè s'emet des de les antenes i arriba un missatge als ciutadans. No hi ha una acumulació de dades per part de ningú. És perquè al final són els usuaris d'una determinada telefonia que a través de la seva antena, allà, a través de la qual tenen cobertura, doncs que reben un missatge de l'administració pública, en aquest cas doncs de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
Conseller, bon dia. Miri, és
bon dia.
Soc Rafa Sanahuja, company aquí del programa. Un plaer saludar-lo. Miri, és que a banda de totes les explicacions que està donant als mitjans de comunicació, ahir es va animar a publicar al seu compte de Twitter un vídeo explicatiu, que està molt bé, així molt modern, no? Està molt bé. Ha tingut molt d'èxit, s'ha tornat una mica viral, i no sé si s'esperava una mica aquest èxit, una mica fent aquest vídeo, i si pensa que a lo millor és un bon sistema per arribar, si pensa repetir-lo més endavant.
Doncs igual sí, però no ho esperava, francament, perquè el que vam fer, com a, nosaltres vam preveure doncs molta difusió, no? Hem parlat amb transports públics, hem parlat amb port, aeroport, ajuntaments, escoles, universitat, Mercabarna, amb tothom, no? Perquè en tingués coneixement, i després campanyes de difusió més genèriques, no? I també doncs vam utilitzar el meu Instagram doncs per comunicar-ho d'una forma didàctica. I sí, em consta que ha arribat bastant, doncs aquest era l'objectiu.
I tant, està molt bé. Jo li animo a repetir-lo, conseller.
Doncs ho valoraré.
Conseller Elena, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui a la caravana de Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu.
Ràdio Estel. Saps com trobar la nostra app? Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i ta-chan! L'actualitat, els programes, els podcasts i els directes a la teva butxaca. És fàcil, eh? És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio estrellada. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia, l'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara, amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Núria Ros.
Nou i cinc minuts del matí, seguim a la caravana de Ràdio Estel. Andreu González, bon dia.
Bon dia, Núria.
Com estem? Ja hem
molt
fet el
bé.
Primer cafè?
Sí, i tant.
Sí? Rafa Sanahuja?
Només un cafè portes? O...
No, dos.
Dos, ja, eh?
I és el segon. Sí,
dos,
sí.
I són les 9:05 del matí.
Sí. Escolta,
ja tenim aquí el José Matoses, eh?
Ara l'anava a saludar.
Jo sé que l'audiència, els oients ho noten, eh? Perquè hi ha matisos entre uns i altres. Entre el carrer, però... Veus? Aquí està. Aquí està
José Matoses, molt bon dia. I gràcies per la xocolata d'ahir, eh? Ens va anar bé. Bon dia de nou, Rafa Sanahuja.
Bon dia.
Ja veurem si ens
bon
anem
dia.
Saludant o no. De seguida arrenquem amb les cosetes de l'Andreu, consells de lifestyle, però deixem explicar als oients que aproximadament quan faltin 5 minuts per 3 quarts de 10 del matí... Estarà amb nosaltres Ramon Sistà, que ell és professor emèrit de la UDL, membre de la selecció de a veure si ho direm bé, filològica, ara,
filològica.
De l'IEC i de l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua. I parlarem, evidentment, de la importància de que el Congrés es pugui parlar el català. A partir de les 10, tornen les històries de superació amb la periodista Ruth Caral. Avui ens acompanyarà l'Ildefons Oliveres, un home afectat per ELA. A partir de 11:15, obrirem el capó.
Obrirem
per parlar
capó.
De què, Rafa?
Home, un tema que jo crec que és de domini públic i d'interès general.
I tant.
Sí, sí. Abans de que expliquis el tema, hem d'explicar nosaltres mateixos que ens interessa molt com a equip aquest tema.
Sí?
Sí.
Ens interessa molt.
I jo crec que com a ràdio.
I com a ràdio,
com a ràdio en general.
Sí, perquè aquí es fan moltes visites al senyor Rocco.
Exactament. Home, són moltes hores.
Són moltes hores.
Exacte.
Aquí, sí, sí.
Són moltes hores. Doncs sí, parlarem de què diu de nosaltres la nostra feina. A les nostres deposicions. Sembla un tema una mica escatològic, però tractat amb decor,
sí,
amb elegància, però molt interessant. I ho parlarem amb Adriana Alcaraz, que ja és dietista nutricionista de l'equip de càncer de colon del Vall d'Hebron, Institut Oncològic. Per tant, moltes preguntes que segur que ens ajuda a esbrinar què diu de nosaltres, doncs la nostra biologia més profunda.
Sí, m'agrada, sí. Ho escoltarem. Bé, realment
bueno,
sí.
Tu ho has d'escoltar, perquè estàs aquí parlant.
Sí, sí. A partir de les 11, obrirem de nou la secció On són les dones. No sé si recordaran els nostres oients que la setmana passada ens van visitar l'Anna Galisteo i la Reme Martín. Elles són conductores del transport públic. L'Anna és taxista, la Reme és conductora d'autobús nocturn. I com que la setmana passada vam tenir poca estona per parlar amb elles, doncs avui les hem tornat a convidar.
Vamos.
Avui posarem en pràctica tot el que ens van explicar i coneixerem de primera mà, posarem cara i ulls a les experiències que han viscut i que malauradament encara viuen mentre treballen. Això serà, com dèiem, a partir de les 11. I a 12:15...
L'entrevista cultural.
Andreu González, explica'ns-ho tu.
L'entrevista cultural que ens visita la periodista i escriptora del llibre Fora de Focus, de l'editorial Ara Llibres. Ella és la Cèlia Sarnades. I és un llibre que crec que ens interessa bastant ara mateix per tots els conflictes internacionals que hi estan havent.
Totalment.
I ja està, això és tot.
Busques
ja veurem què ens explica.
Busques bones entrevistes, eh? Andreu?
Gràcies.
Molt bé,
sempre,
molt bé.
Qualitat de luxe.
A partir de les 12, que encara tindrem 2 hores per endavant, tornada parellada. No podem estar més contents perquè la xef del Semproniana torna als micròfons de Ràdio Estel amb la seva food truck i avui parlarem de còmics i aliments. A veure com sortirà tot plegat. Segur que una bona estona passarem perquè l'ara és magnífica. A partir de 12:15.
Obrirem la consulta amb el doctor Jacinto Valverde, Viure en Salut, i amb el suport de Marnins i els seus productes naturals. Ja sabeu que és un espai per vosaltres, al vostre servei, per les vostres dubtes mèdics o de malaltia o de malestar. Podeu enviar-nos una nota de veu o un missatge o un correu. Nota de veu al 663-99-30-62. És el WhatsApp de la ràdio, no el telèfon directe, perquè de vegades,
exacte,
saps què passa?
Sí.
Que la gent truca al fixe. I no, el fixe és per altres coses. El WhatsApp de la ràdio és 663-99-30-62. Nota de veu, missatge o un correu a lacaravana@radioestel.cat i li traslladarem el vostre dubte al doctor Valverde i vinga, anem solucionant temes, pim-pam, més o menys.
Tots són solucions.
De 12:15 a 1. Mira, el vídeo de Joan Ignasi Elena.
Exacte, estem veient en aquests moments per la televisió el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena amb aquest vídeo.
Ha estat
molt simpàtic.
Molt.
Sí. Cau bé.
Una bona conversa. Llavors, a 1:00, encara ens quedarà 1 hora per endavant i torna un clàssic. Bé,
sí,
ja va venir la setmana passada, però torna un clàssic d'aquest programa de la caravana, com és...
En Rafa Laguna, que és desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i també creador de contingut a Twitch i YouTube, que avui ens parlarà una miqueta de com fer un joc i quines eines podem fer servir per crear videojocs. I també, clar, òbviament ens portarà doncs, algunes recomanacions de videojocs, com sempre.
Us dic una cosa, cada vegada que diu Rafa Laguna...
És complicat.
Jo faig un tomb perquè penso que...
T'he de dir que és l'hora del Rafes.
I és Rafa Sanahuja, per tant, penso, però aquest guió no l'he fet, no sé res de videojocs, per un moment pateixo perquè penso que sóc jo. No, no, és Rafa Laguna.
Rafa Laguna i després el Magiró, amb la girocleta.
Ah, i tant,
no ens la deixéssim,
avui és molt, interessant.
Sí,
avui perquè... particularment, no?
Sí, la
veritat. Sempre ho és, però avui molt, perquè parlarà amb l'actriu i guionista Estefania de Paz. No vull avançar masses coses, però s'ha presentat a una fira molt important, no direm d'on, i ho ha fet dins una caravana.
Exactament.
Per tant, a partir de 2:15 aproximadament descobrirem el que de tot plegat i acabarem, com no podia ser d'una altra manera, amb Rafa. Avui tornaràs a portar aquell informatiu Estel Migdiada?
És que saps què passa? Que ho vaig fer divendres. Li va entusiasmar el Trias i ja va dir no, això ho vull cada dia perquè això és diferent i tal. Però va estar molt divertit ahir, no?
Sí,
vaig
veritat, veure és que sí.
Us vaig veure entregats per la causa.
Sí,
bueno, si tinc temps d'escriure'l, perquè no està escrit, és un informatiu, s'ha de redactar, doncs el portaré. Si no, doncs xerrarem del temps directament. Farem temps, amb Jordi Miralles.
Amb Jordi Miralles, eh?
Sí, sí.
Connexió en directe. 4 minuts i arribem 9:45 del matí. Andreu González, bon dia de nou.
Bon dia.
Anem amb les cosetes de l'Andreu.
Les cosetes de l'Andreu.
Ara estava pensant que és complicada la teva feina d'estalqueig, perquè de tants convidats que venen en un sol programa, has de seleccionar molt bé qui estalquejar, eh?
No normalment és l'entrevista.
Sí.
L'entrevista cultural.
Era per posar-hi una mica d'emoció, eh? Andreu?
Sí, sí. No, sí. Tot i que algun dia, tenint tants consellers com estem tenint últimament, potser...
S'haurà d'estalquejar un conseller, eh?
L'he estalquejat jo, li he tret el...
Sí, és veritat. Això és veritat. I l'altre dia... Amb l'expresidenta.
Amb la Forcadell també ho vas fer.
També ho vas fer.
Estic pujant
al carro. M'estàs prenent la feina, Rafa Sanahuja.
No, tranquil, no hi ha problema. Jo ho faig puntualment, tu cada dia.
D'acord. Doncs avui he estalquejat a la Cèlia Cernadas i he de dir que és del 18 de juny, per tant, bessons.
Bessons.
Bessons, eh?
Avui sí que hi he trobat, diguéssim, aquesta fitxa de l'horòscop. I he de dir, faig una mica un context, no? Els bessons són persones llestes, comunicatives i carinyoses, entre d'altres moltes més característiques. I la nostra convidada d'avui ho compleix bastant bé pel que he vist en el seu Instagram, no? D'altra banda, també els agrada viure amb molta varietat i canvis en la seva vida. I això me n'he pogut adonar molt bé també en el seu perfil d'Instagram.
Es nota, eh?
Sí, tot i no ser...
Va per món,
exacte. Tot i no ser un Instagramer ni una influencer, Cèlia Cernadas penja tot el seu perfil, tot el que vol, i si em permeteu aniré doncs desgranant aquestes característiques que ara abans us deia, no?
Vinga.
Primer, llesta. I em referiré a un vídeo del 27 de gener d'aquest any, quan estava a Noruega, però al nord-nord, a Tromsø, sí, allà al costat dels pingüins.
Un salmó boníssim.
Quin fred.
Un salmó fantàstic.
És que no m'agrada el salmó.
Llavors... Bueno, però és bo, tot i que no t'agradi.
Suposo.
Què li agrada, Andreu?
En fi, en aquest vídeo ella sortia explicant com podia, la veritat, perquè feia bastant vent, com funcionava la indústria pesquera a Noruega i com pescaven les balenes. Llavors, jo això, principalment...
O sigui, pescaven balenes?
Sí, no hi entenc gens.
Poden pescar balenes. I ho explicava ella.
Sí, ho explicava, com ho feien, com era la indústria pesquera.
Vaig preguntar-li després, com és això?
Sí. Després, segon, comunicativa. A veure, crec que aquí no cal que m'hi detingui gaire, perquè, clar, si està en un mitjà de comunicació... Sí,
a la que no tinguis una mica de...
Exacte, tenim un problema.
Hi ha gent que està en mitjans de comunicació i no es comunica bé, també t'ho dic.
Molta. Sí,
és veritat, jo l'any passat, per exemple. Tercer, carinyosa. N'és molt. Sempre penja fotografies amb la seva família i celebrant sobretot la vida amb ells i en especial amb la seva filla, que el que més m'agrada és que se'n van de viatge juntes cada estiu i sempre que poden.
Clar que
I això ho trobo a faltar.
Quants estius enrere has anat?
Uns quants, la veritat. Sí, sí, sí. És que tampoc penja massa contingut.
O sigui, és fàcil arribar, no?
Sí, és fàcil arribar.
Vas estar dues hores fent scroll allà, no?
No. Avui, amb mitja hora de metro per arribar a la feina, n'he tingut més que suficient.
Molt bé.
I finalment, els agraden els canvis, no?, i les variacions en la seva vida. Doncs sí, perquè la nostra convidada d'avui, abans que arribés la pandèmia, no parava de viatjar i de penjar-ho a l'Instagram, que si Estats Units, Tailàndia... En fi, que és una mica un cul inquiet com aquí, servidor, i també és una mica temerària, que això no ho havia dit abans, perquè en una de les fotografies del seu viatge a Tailàndia l'any 2019, es veu com es banya en un llac que es diu Hong.
Hong?
Sí.
Com ho han dit? Hong.
Bé, no parlo tailandès, no, llavors...
Però ho fas molt bé, igualment.
Ho intento. I de veritat, que amb aquell color verd que es veu a la fotografia del llac, poques ganes en tindria jo de banyar-m'hi. Així que una mica temerària, perquè vés a saber si et surt un cocodril per allà.
Ai, jo sóc igual que tu, en aquest sentit.
Sí, tot
si
i
no
això...
ho veig clar...
Exacte, no t'hi
llances. No m'arrisco, no.
Exacte, tot i això és bastant de la terra, perquè el confinament va estar per Tàrrega, a Lleida, però al mar li encanta i, per tant, sempre està per l'Escala i aquella zona de l'Empordà que tu no havia arròs, te la coneixes molt i molt bé. Així, doncs, només quedé dir-vos que Cèlia Cernadas està més que aprovada.
Escolta, una cosa, és tal que ets en profunditat,
Clar, com ha de ser.
Feinada d'Andreu González.
Hi ha dies que costa més, segurament.
Estudi de mercat.
Publicacions. Però avui és que sento que ja la conec, que és amiga, pràcticament.
Ah, sí?
Home, després d'aquest... M'has explicat tot?
Bé, crec que hi ha cosetes encara amagades, jo penso.
I ho descobrirem tot plegat a partir de 11:45.
Exactament.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us vinc a parlar dels pèls de gat i de gos.
Ui.
Primer de tot us he de dir, o sigui, us poso un context, que sóc una mica al·lèrgic. I això ja és un primer punt bastant important. Algú dels presents també ho és?
Jo no.
Els meus fills tenen aquest punt d'al·lèrgia als pèls dels animals, tot i que es van fent grans i això s'atenua una mica.
Doncs a mi al revés.
Ah, doncs mira, ells...
Ara se m'està greu... Sí, se m'està accentuant.
Ben petits els hi afectava més, ara no tant.
D'altra banda, el pèl d'aquests dos animalons, pel meu gust, són massa gruixuts i no són de tacte agradable. Tornem a anar al tema del tacte, com el velcro. No? Llavors, i el que menys m'agrada de tot plegat, després tens una mica de feinada per treure-te'ls, que ningú t'ho pague perquè s'enganxen, que donen gust aquests pèls a la teva roba.
No, això a mi em sembla asquerós, directament.
Sí. En cap cas estic dient que no m'agradin els gossos i els gats, De fet, m'encanten. És a dir, jo en tinc a casa, no passa res.
Ah, sí?
Sí, l'únic que quan els toco, diguéssim, quan estic amb ells...
Et ve tot.
Sí, l'únic que m'he de rentar molt bé les mans, no intentar-me no tocar la cara...
I et compensa?
Sí, perquè et donen molt de carinyo, aquests animals, la veritat. Per tant, des d'aquí demano una mica de respecte per totes aquelles persones com jo, que som una mica al·lèrgiques i ens molesten els pèls de gat i de gos, que no els deixeu per allà tirats. Perquè és una mica molest.
Els pèls, dius.
Sí. Passeu l'aspiradora, passeu...
És un bon consell.
Sí.
Sigueu nets, bàsicament.
Sí, consell d'amic.
Bàsicament.
Consell d'amic,
no hi ha
bàsicament.
Més. I del toc a la red flag,
Sí. I avui us parlaré d'una red flag en concret que de vegades fa una mica de vergonya aliena i tot.
A veure.
A banda de ser higiènicament parlant una mica incorrecta i que provoca angúnia fins a un cert punt.
Déu-n'hi-do, quina prèvia.
Sí, i és el tema de compartir els auriculars.
Ai, sí. I aquí passa
constantment. No, però jo em refereixo...
No hi penseu.
No, a veure, no em refereixo als auriculars que portem ara mateix,
sinó
als auriculars que entren, diguéssim, a la vostra orilla.
Els del telèfon, de tota
la
vida.
Els de pinganillo.
Exacte, el pinganillo, sí. A veure, què és això? Vull dir, us poso un exemple. Perquè ara, clar, és molt més fàcil compartir-ho amb auriculars aquests inalàmbrics, no?
Sí, i tant.
I són aquestes parelles que van en metro i per no parlar entre elles, o no sé el per què, tenen un auricular cadascú.
Ah, sí? Això llavors, es fa molt ara.
Jo ho faig, això, sí.
Entre amigues, també, les amigues.
Ai, per favor, com podeu fer? És que no. Núria Ros, com ho pots fer?
No entenc on està el problema.
O sigui, és que no m'acaba d'entrar en el meu raonament...
Ah, però pensa que...
Imagina que té un tap. Té un tap de cera.
Ja, però no... Home, però si la teva parella ja ho controles, això.
Vols dir?
No, però que Núria té tota la pinta, Núria, de desinfectar pormenorizadament quan acabes... No, no desinfectar.
No, t'equivoques molt.
Déu-n'hi-do.
És que una cosa fa una mica d'angúnia tot plegat. És a dir, potser no té un tap a les orelles.
Però, vull dir que no hi ha cosa allà.
Però potser higiènicament no s'ho ha netejat de la manera correcta.
Jo entenc el que vols dir, però també és evident que, per exemple, si comparteixes un AirPod amb una persona, amb una amiga, una parella... No, però abans revisa si hi ha una mica de cera allà enganxada. No te'l poses directament amb tota la cera.
Però llavors no t'entri una mica de vergonya aliena, perquè ja estàs traient... A més, no estàs tocant.
No.
És que jo crec que la solució...
És comprar-se auriculars.
És tenir una per tu i uns auriculars per tu i uns per compartir.
Sí.
I ja està.
És així.
Com el raspall de dents de les parelles, que molta gent els fa servir igual.
Aquí ja no hi entro, jo. El raspall de dents és una cosa molt íntima.
Sí, jo conec gent i em sembla...
De veritat? Que comparteixen raspall de dents?
Em sembla bastant...
Però canviant, si és elèctric, pots canviar.
No.
O sigui, és el típic, el clàssic, que coneixem tots.
Sí. És bastant...
Estàs deixant de pedra.
No, sí, jo també, el primer dia que ho vaig veure...
Els nostres oients que estan esmorzant i estan tenint aquesta mena d'imatges al cap.
Bon profit.
Va, anem a la unpopular opinion.
Sí, i el tuit que he triat avui és del Gerard Piqué, que es va fer, diguéssim, bastant viral. Va posar, a nivell mental, estoy hecho un toro. Nadie va a poder conmigo.
Ho vaig veure, sí.
A veure, primer de tot.
Això qui, perdona?
Gerard Piqué. Sí. A veure,
no me'n recordava ja de Piqué. Pensava que ja no existia. El Barça m'he oblidat.
Existeix. I, a veure, primer de tot, si necessites publicar-ho, potser és per autoconvèncer-te que ets un toro i hi ha certa toxicitat en aquest tuit.
Tens molta raó.
Pot ser.
Llavors, si us plau, Gerard Piqué, deixem de fer-nos la víctima i d'aquest peripé. Llavors, puc entendre que no estigui bé mentalment, però el primer pas és acceptar-ho de tot plegat.
Val.
Llavors, continuo perquè avui no ho deixo aquí, perquè després vaig veure un comentari que deia. El que diu un minut abans de resar l'estanteria de donetes del supermercat 24 hores.
Ai, per favor.
Llavors, aquest l'he triat perquè em fa bastanta gràcia la precisió i sinceritat, no, del comentari, però des del meu punt de vista he de dir que el menjar no et traurà mai els pensaments negatius. Però si és el cas, potser estaria bé menjar una mica millor i disfrutar, ja que hi som, no?
Home, i tant.
Per exemple, et podries fer uns espaguetis a la carbonara, per exemple, o una de les paelles que Núria Ros menja els caps de setmana, que crec que servirà més per oblidar els pensaments negatius i per oblidar-te, diguéssim, dels mals.
L'Andreu sempre porta les solucions als problemes.
Sí.
Et dic una cosa...
No soc lifestyle, però...
José Matosas... Ara anirem a lifestyle, però José Matosas em deia, em comentava que el tuit de Gerard Piqué va dirigit a Ferran Torres.
Amigo. Ah? Que està arribant el dit.
Jo pensava que era per l'actuació dels VMAs de la Shakira.
Clar, tu? És que qui sap, eh? Realment només ho sap ell,
però
això.
Però aquí, clar, aquí...
Perquè una cosa,
mica...
ahir les xarxes anaven plenes dels memes de la seva actuació, perquè va fer un soroll raro.
Doncs ell no, ell s'estava circunscrivint a l'àmbit futbolístic. Mm. Veus tu?
Però una cosa, que deixi ja estar el futbol.
Clar, no, però Gerard Piqué encara està endinsant, no?, en el futbol.
Sí,
és el president d'Andorra.
Exacte.
El president del Futbol Club Andorra, no, de l'Andorra. Molt bé,
podríem obrir un debat, però no l'obrirem.
La vida. Exacte, no l'obrirem perquè hem d'anar als consells de lifestyle.
Consells de lifestyle amb Rafa Sanahuja.
Quan ho he muntat, això?
Sí, ara anava a dir...
M'he quedat paradíssim. No, clar, perquè estem aquí fent ràdio i aquestes coses... molt ben muntat i gràcies per l'indicatiu, m'ha fet il·lusió.
7 minuts i arribarem a 2:15. Dit això, segon dia, Rafa Sanahuja ens porta els consells de lifestyle. Avui...
Exacte.
Cap on miren aquests consells?
Avui, per segon dia, em poso en les sabates de Núria Ros.
Sandàlies.
Sandàlies, tens raó. Ja ho vaig dir ahir, que ets molt de sandàlies. I us porto els consells definitius per combatre, atenció, una plaga.
Ui,
ai, quin fàstic.
Una plaga. De veritat, és que crec que són consells molt necessaris, imprescindibles, jo diria, perquè us parlaré d'una espècie que cada vegada està més estesa pel territori, que entra en les nostres llars i que pot arribar a ser letal. Paneroles, rates, mosquits, formigues de Sicília... Nor, estic parlant dels cunyats. Ja sé que és un tema delicat, però no patiu, com sempre, els problemes solucions, i aquí estic jo per donar-vos els trucs imprescindibles per portar-vos bé amb aquestes persones, però els vostres cunyats.
Però existeixen trucs, de veritat?
A veure, jo et porto i tinc una fórmula final.
Però una cosa, són trucs teus o són trucs
No, són científics.
D'experts.
Hi ha comitès d'experts que s'han ajuntat perquè pensen que aquestes plagues són complicades de tractar. ¿Vale? Es tracta, primer que res, us faig cinc cèntims d'una espècie que, com us deia, cada vegada està més estesa per tota la península, també per Catalunya. Els identificaríeu fàcilment, normalment, són el germà de la teva parella, són sempre mascles, en un sentit molt ampli de la paraula, ¿vale? I volen vestir, solen vestir amb camisa, és o camisa o xandall, no hi ha terme mitjà, ¿vale? És camisa o xandall. De vegades és pantaló de xandall amb camisa, que encara és...
Ens encanta,
¿vale? No hi ha terme mitjà. I solen proliferar en les festes de Nadal, aniversaris familiars, diumenges random i a l'estiu. Sí, he dit random, Núria Ros.
Random, per segon
també,
dia,
Home, estic agafaré el truc.
Està aprenent, està aprenent.
També els podeu reconèixer per les seves frases més típiques, hi ha moltíssimes, he fet una selecció de tres. Si no te gusta lo que hay, preséntate a unas elecciones y gánalas, per exemple. Te quejas por los toros, pero tú también comes carne. O el jamón no se corta así, quita que no tienes ni idea. Per exemple,
L'última és més típica, penso jo.
Exacte. Hi ha moltíssimes. Avui, als consells de Lifestyle, consells per portar-te bé amb els cunyats.
Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Hasta la vista.
La cara de l'Andreu és perquè jo crec que si pensem en cunyats, un espècimen molt clar és Bertín Osborne, no?
Sí.
A mi em sona molt aquesta cançó,
Home, Bertín Osborne, que és un clàssic, i ell és molt, molt, molt cunyat. Teniu cunyats?
Sí.
Teniu cunyats a la sala?
A la sala?
Bueno,
ara mateix.
Aquesta sala no, ja sé que no.
T'imagines?
Però hi ha persones... Vosaltres teniu cunyats?
Sí.
Penseu que no cal tenir... Que no cal que siguin família. Poden estar també a la feina.
Sí.
No sé si en aquell moment esteu pensant en algun concret. Poden ser... Poden ser veïns, poden ser del grup d'amics. Bueno, consell número 1.
Som-hi.
Aquest, veritablement... aquest consell, si el compleixes, ja està solucionat.
Sí,
normalment és complicat, ¿vale? El primer consell és millor no tenir-los.
Ja
és a dir,
molta
atenció, perquè segons els experts en el tema, la primera tècnica i la més efectiva passa per estalviar, és triar una parella que no tingui germans, ¿vale? I com ho aconseguim això? Doncs és fàcil. Tu tens una cita, atenció, redacció de Radio Estel, n'ha de merecer, hi ha molta gent en busca de cites, tens una cita per berenar o pel que sigui, i lo primer que has de fer, lo primer, és preguntar si tens germans.
És a dir, ja no preguntem ni com es diu la persona,
Directament.
Si té germans o germans.
Tu arribes i dius, tens germans, i si et diu que sí, amb tota l'elegància que puguis, dius que per aquí no passes i marxes per on has vingut.
T'he de dir que aquesta pregunta me l'han fet.
Te l'han fet?
Sí.
D'entrada?
De veritat?
Sí. No sé si per això... Òbviament, però...
Segurament, perquè els experts ho recomanen. Pot semblar cruel o radical, però a la llarga és perfecte. T'estalviaràs moltes situacions incòmodes amb els cunyats. Tal vegada li estàs dient adeu a la teva parella ideal. Pot ser. És cert, però si té un germà, no compensa el risc. Aquí pot haver una variant, que és que el germà, és a dir, el futur cunyat, visqui lluny.
Això estaria molt bé.
És a dir, tu arribes, preguntes si tens germans, si et diu que sí, pots preguntar on viu. Si et diu que en Alaska, per exemple, o en Austràlia,
és molt factible,
doncs és factible. Sí. Tot plegat, la cita pot anar endavant. Doncs hi ha un risc, que és que torni, però és un risc controlat. Per tant, primer consell, busca una parella sense germans.
I ja està.
Consell número 2. Aquest és important. No es tracta de ser amic del teu cunyat. És portar-te'l el millor possible, d'acord? Un dels errors més comuns que podem arribar a cometre amb un cunyat és donar per fet que cal tenir una relació d'amistat amb ell o amb ella. De fet, ell ho intentarà, val? Però sentirem la pressió familiar també perquè sigui així. No sé si ho noteu de vegades... Que s'intenta.
Et fan una miqueta la piloteta,
exacte,
de vegades.
És el políticament correcte, no?
Sí.
Error. Es tracta més aviat de tenir una relació cordial i dur-se bé. Sense cap dubte, cal deixar que les coses flueixin, però sempre alerta. Oblideu-vos, ni no hi ha possibilitats reals perquè sorgeixi una amistat.
No n'hi ha.
Si això no passarà mai, un cunyat intentarà forçar-lo. Fins i tot semblarà que sou amics, però no, és tot una farsa. Recordem, estem parlant... José Matoses...
Soy español.
Dels cunyats. Aquest és José Manuel Soto, un altre espècimen que podríem dir... No sabeu qui és.
Un cunyat, també.
Un cunyat, José Manuel Soto. Va, consell número 3, si us sembla bé. Has de conèixer el teu cunyat.
Val.
I mostrar un cert interès per les seves coses. Això va molt bé perquè dona la sensació de que tu tens bona voluntat. És l'art bàsic de la guerra. amics i amigues que ens esteu escoltant, això és una guerra i cal conèixer l'enemic. Abans que es produeixi una presentació oficial, mira, un estalqueig es pot fer, ¿vale?
Sí.
T'interesses per saber alguna cosa més sobre aquesta persona que es convertirà en el nostre cunyat o cunyada, a què es dedica, si té parella, quants anys té, quines són les seves aficions. Ja us avanço que el cunyat estàndard és molt fanàtic del bricolatge, normalment. Sí. La muntanya creu que sap de vi, però no. Sí, ell va de que sap de vi. I les bromes cutres, que ell pensa que són molt bones. I recurrents, les va repetint constantment. ¿Vale? Familiaritzar-se ajudarà de manera notable a trencar el gel en les primeres converses. Important, també, si és possible, evitem temes espinosos quan parlem amb ells. Això realment, realment val a la vida.
Sí.
Però si podem evitar temes com política i religió, tot anirà molt millor. Què tal?
Tot anirà bé.
La veritat és que sí.
Us esteu situant?
Sí. Tu et consideres un cunyat?
Perquè tu...
Ostres, quina pregunta.
Fill de cunyat?
És que ara m'ho estava preguntant.
No, escolta, jo no em considero perquè tinc cunyats que són cunyats de veritat.
Sí.
Jo puc donar una sensació, però si jo et poso aquí a un cunyat de veritat, dius, Rafa no és cunyat.
I t'hi portes bé amb els...
Home, jo tots aquests consells els porto
a rajatabla.
El primer no el vaig complir, però exactament.
Bueno, per això n'hi ha d'altres.
Sí. Tinc un consell número 4, vale. No cal, quan t'ajuntes amb els cunyats, no has de criticar mai tercers amb ells, i molt menys la seva germana. O sigui,
mai.
Que és la teva parella,
germà,
que
pot ser
la teva parella. Ser cauts, moderats, saber establir límits. És com s'ho convencen, hi ha que posar límits als cunyats, vale? És bàsic respectar la regla no escrita de no criticar davant seu un altre membre de la família. Bueno, és que això és un, pràcticament...
És un bon consell,
un
aquest,
consell. Perquè ja us dic jo que no pot acabar mai bé això i mai guardarà el secret.
No, és veritat.
Es sortirà d'allà.
Home, és la seva germana.
Bueno, però si parles a lo millor... Bueno, i el tio del, saps? El tio del l'oncle del poble també acabarà arribant a l'oncle del poble.
Sí.
Per tant, aquest tema, encara que pugui compartir la mateixa opinió que tu en els teus comentaris, es poden tornar... segurament, no, és pràcticament segur, es tornarà en contra nostra. I ell ho veurà com un atac, si considera... Perquè aquí, clar, tu estàs allà, però no ets del nucli familiar. I el cunyat això ho olora, saps? I ell està sempre constantment posant-te a prova si tu estàs inserit a la família, sí o no, i aquestes converses t'allunyen. Perquè diuen, què ve aquí a opinar aquest, saps? Que no és de la família d'aquesta persona. No té dret a opinar, d'acord? I tampoc em ve utilitzar els cunyats com a drap de llàgrimes, per exemple, per explicar problemes amb la parella. No, no, això mai a la
això
vida.
Això als amics
això mai
o
a
un professional.
Mai a la vida. Total, que són coses que no volem que passi amb... Recordem, estem parlant dels cunyats.
Encertadíssimo.
Sí, molt.
O sea, tu ara penses en Pablo Motos i en Rafa Sanahuja i dius, tampoc estan cunyats.
No, jo t'ho preguntava, jo no ho he firmat en cap cas. He preguntat si et consideraves cunyat, però
preguntar...
Pablo Motos és el que es guanya el premi a cunyat de l'any.
I preguntar no és ofender, Bé, consell número 5, fer plans junts. Aquest és un repte.
Però a veure...
Dic complicat, perquè a vegades no ve massa de gust.
Exacte.
És un repte, sé que és dur, però és absolutament necessari. Has de passar una mica de temps amb ell. Això relaxa els cunyats. És una cosa que és com la música mans a les fieres. Doncs que tu li proposis un pla al teu cunyat, el relaxa. El tens relaxat per una temporadeta. No es tracta de trucar-se cada dia o de quedar tots els caps de setmana, però implicar-se amb la família política crea bons moments i fer coses junts de tant en tant, com un dinar, un viatge de cap de setmana... Això sortirà, eh? Nos tenemos que ir los cuñados a Madrid.
A Burgos.
Burgos, exacto. Una casa rural. Això sortirà, aquestes coses. Doncs és, per una banda, un reconeixement a allò que representen per a la nostra parella, segons una manera d'estrenyar llaços d'unió, però la nostra parella vol que ens portin bé.
Home, i tant.
Exactament.
Sí, clar.
Total, que quedeu de tant en tant amb ells, s'ha de fer l'esforç, feu una mentalització, feu, no sé, ioga o el que calgui. Total, i això anirà bé per als cunyats. Llaços d'unió amb els cunyats. I ja per acabar, consells que al final valen una mica per tot, però per als cunyats s'han de remarcar, és molt important, cordialitat, respecte, no posar-te a la seva vida, no opinis mai de la seva vida, i aquesta és com la regla de no dar de comer després de medianoche a los gremlins. O sea, tu si dones de menjar a un gremlin després de mitjanit, estàs fotut, ¿vale? Doncs aquesta igual. Mai, 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 mai no feu cap negoci amb un cunyat.
Mai, és evident.
Mai. En general, en cap familiar.
Exacte, ara t'anava
sí,
a dir.
Sí, crec jo. Però els cunyats tenen encara, saps allò, una calavera i cruzades dos tibias, com prohibido, prohibido, danger. Doncs, si les... Home, peligro, perquè...
M'encanta.
Home, exacte. Si les relacions no són especialment fluides, malgrat els intents, pel bé comú i tota la família, recomana arribar a una treva, S'ha d'arribar a una treva. Igual trigues anys, en arribar a aquesta
podria
treva.
Podria ser, sí.
Hi ha una
sí,
guerra,
sí.
Quan veus que aquesta guerra no la guanyarà ningú, s'arriba una mena de bandera blanca i tal. I, doncs res, tot això. 5 minuts amb un cunyat, recordem, poden ser un infern. Diu, bueno, jo sí, és poc.
Sí,
no,
sí,
però 5 minuts poden ser un infern. És cert, calma, meditació, una mica de ioga si cal, templança, però sobretot, mai muntar cap negoci amb un cunyat, ni prestar-li ni demanar-li diners, per suposat. Això ja no cal ni dir-lo. Això és confirmar la teva sentència de mort. I tinc una fórmula.
Sí, anava a dir, per tant, la fórmula definitiva...
Sí.
Quina
seria
és?
Una cosa així, ¿vale? Ja teniu els consells sobre la taula. La fórmula seria millor no tenir-los. Més, cal ser amics. No cal ser amics. Més, conèixer el teu cunyat. Més, no criticar tercers. Menys negocis junts. Igual a sobreviuràs als cunyats.
Bravo.
Aquest programa és una sorpresa contínua.
Una cosa, això.
Això és la pregunta que Bravo.
Sí, sí. Endavant.
És la pregunta que Bravo. Com ja sabeu, ambientem, ¿vale? Tenim una cistella que Bravo fantàstica.
Sí, molt.
Ja ho sabeu, cada dia ho repetim, però és que cal repetir-lo. De productes de proximitat, de qualitat, ¿vale? Fantàstic, de denominació d'origen. Tenim, per exemple, arròs del Delta de l'Ebre, mongeta del Ganxet, avellana de Reus, torró de Gramunt, de les Garrigues. Bueno, tenim molts productes fantàstics i aquesta cistella que Bravo és per vosaltres, d'acord? Arribarem al sorteig que serà divendres, però mentrestant us fem preguntes perquè participeu. Ja sabeu que la notícia és que Abel Caballero, l'alcalde de Vigo, va passar ahir per Can Raga, no sé si ho sabeu, i al seu fabricació pròpia, per avançar les novetats de cara al Nadal del 2023. I tenim aquest pique amb Xavi
sí,
García Albiol.
Eh?
S'han picat, però això la cançó. Estan com picats a veure aquí, saps? Qui doncs fa l'arbre més gran. Una decoració de Vertigen que aquest any s'ha proposat superar el de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. Per tant, la pregunta que Bravo tenim en marxa aquesta autèntica lluita de galls seria...
Et puc preguntar abans que diguis la pregunta...
Sí.
Quin serà per tu? És a dir, qui creus que guanyarà aquesta batalla? Inútil? Perquè jo crec que està molt clar, no?
Jo crec que guanyarà el de Vigo.
Sí, oi?
Perquè és que està entrenat, ja.
Per això.
És que té experiència.
Per això.
Jo crec que el Viol serà un bon contrincant.
Sí.
Jo crec que donarà guerra. Ja ho estan donant.
Sí.
Però al final el resultat... És interessant, a veure què passa al final
sí,
del dia.
Sí, no? I quan estigui tot plegat muntat, la girocleta pot anar a veure aquest arbre de Nadal.
Home,
a Vigo no, que li queda una mica lluny, però a Badalona, que ens expliqui què tal.
Exacte.
Perquè jo crec que valdrà molt la pena
veure. És interessant aquesta història, és interessant. Per tant, la pregunta cap Bravo d'avui, si voleu participar, és en què sou competitius? És a dir, en què no us agrada perdre mai? Saps? Si teniu aquest... A mi, jo no tinc aquest gent competitiu. Jo m'és igual guanyar que perdre. Jo, mira, em passar l'estona bé. Però hi ha gent que es pica moltíssim, que jugant a qualsevol cosa, per exemple, a les cartes, al trivial, o si fan esport, o una discussió.
En un partit de futbol.
O un partit de futbol, exacte, un esport, no sé. En què sou competitius? En què us agrada guanyar sempre? Doncs una nota de veu o un missatge al 663-99-30-62 i participeu demà, i és demà, en aquesta sorteig de la cistella Cabra.
663-99-30-62, participeu, perquè la veritat és que la cistella val molt la pena.
Sí.
Tu també participaràs, André González.
I tant. Voleu que
no
us digui?
Pot,
sí,
ell, no?
Explica'ns en què ets competitiu.
Doncs mireu, per exemple, sóc competitiu a l'Humor Amarillo, les proves dels
sí,
Troncos Locos.
Sí, es nota.
Va ser així com em vaig luxar el braç.
Ara tens marge de millora,
Sí, la veritat.
Tu, Rafa?
No, jo us ho dic, no sóc competitiu. Jo no tinc aquest gent competitiu. Jo no aspiro a ser el primer en res mai. No igual. Una mica.
Vas amb la calma.
Amb la calma, no em preocupa.
Pasito a pasito, que diuen.
Sí, despacito.
I gaudint del camí, que és el més important. Recordem, 663-99-30-62, envieu-nos, ara ho direm bé, les respostes, i a veure si sou dels afortunats que guanyeu la cistella Caprabo. Anem a publicitat i de seguida tornem. Sí.
Radio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què se'n parla?
4 minutets i arribem a 3:45 del matí. Mireu, a partir de la setmana vinent, el català, l'eusquera i el gallec ja es podran fer servir al Congrés dels Diputats. Es tracta d'una demanda històrica dels partits independentistes i justament en aquest ple de la setmana que s'aprovarà precisament la reforma del reglament que estableix la possibilitat d'utilitzar les llengües oficials a tota l'activitat parlamentària. La data del 19 de setembre coincideix amb la celebració del Consell Europeu que decidirà sobre l'oficialitat del català a les instàncies europees. És per això que avui hem volgut convidar la caravana Ramon Sistach, professor emèrit de la Universitat de Lleida, membre també de la secció filològica de l'IEC i de l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua. Senyor Sistach, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Primer de tot, com valora que a partir del dimarts vinent ja es pugui utilitzar el català al Congrés?
Bé, jo, com que no sóc congressista, m'afecta directament més aviat poc, però sí que entenc que simbòlicament és un pas endavant. Uh-huh. I com que estem tan acostumats a fer pocs passos endavant, el fet que n'hi hagi un d'aquestes dimensions, doncs penso que és un fet per congratular-se col·lectivament. Ara, després, la incidència que això pugui tenir sobre la nostra, uh-huh, la nostra vida diària i sobre la vida diària del català, segurament serà una influència més aviat minsa. Eh? Uh-huh. Però sí que els fets simbòlics també tenen la seva importància per al prestigi i per a la consideració que té la llengua.
Considera que arriba tard aquesta mesura?
Home, en el nostre país tot arriba tard, i en qüestions de llengua catalana doncs encara més, perquè arrosseguem grans dèficits històrics. De fet, en teoria, portem en democràcia des de l'any 78, més o menys. Eh? Uh-huh. Jo crec que això s'hauria d'haver produït el mateix any 78 quan se va fer la Constitució i quan se va crear es van refundar les Corts espanyoles segons la Constitució. Aquell era el moment. A partir d'aleshores tot és retard que anem acumulant.
Per què creu que hi ha hagut tant de retard?
Bé, perquè no hi ha hagut mai la intenció de fer-ho. Uh-huh. Jo no sóc un observador polític sagaç, però em fa la impressió que actualment, si s'arriba a aquests fets, no és per convenciment. sinó que és per una conjuntura política. Això, sense treure-li mèrit a la nova presidenta del Congrés, que segur que ella sí, que n'està convençuda, almenys la seva època de presidenta de les Balears, doncs ho va demostrar amb escreix. Però, en fi, tots sabem quina és la conjuntura política i per què s'ha arribat a aquests acords.
Creu que tot plegat, encara que sigui una miqueta, tindrà un efecte positiu per potenciar l'ús, en aquest cas, del català, també el gallec i l'eusquera, a la societat?
Sens dubte. Ja dic que l'efecte segurament és a llarg termini i serà un efecte petit, però que hi serà. Gran part dels membres de la nostra comunitat lingüística encara entenen que el català és una mena de llengua de segona. I així, doncs, i així actuen i així el maltracten. Llavors, el fet que sigui una llengua utilitzada, doncs, la màxima càmera o cambra legislativa del país, suposo que servirà perquè tingui una presència una mica més desinhibida, però seria absurd de pensar que la llengua se salvarà al Congrés dels Diputats. La llengua se salvarà si la parlem tots constantment al carrer i quan toque.
Creu que serà eficaç el sistema de traducció simultània?
Bé, prou ho ha de ser. Si funciona en altres cambres d'aquest estil, per exemple, el Parlament Europeu, bé pot servir. Aquí, jo, de totes maneres, recomanaria als congressistes i a les congressistes que practiquessin el bilingüisme passiu. Ja sé que això en el cas de l'eusquera és difícil, però com a mínim en el cas del català i del gallec, entre parlants de llengües romàniques, el nostre grau d'intercomprensió és molt alt. I amb una mica de pràctica, jo crec que aviat es podran traure les...
Perdoni, senyor Sista, què s'entén per bilingüisme passiu?
Bilingüisme passiu és que una persona té la capacitat d'entendre encara que no exerceix la seva capacitat de parlar. Bé perquè no se sent prou còmode, bé perquè no domina prou la llengua, o bé perquè li fa vergonya, o pel que sigui. Però quan mantenim una conversa la qual, per exemple, un castellano parlant parla en castellà i un catalano parlant parla en català, doncs això és el bilingüisme passiu per part dels dos, en aquest cas.
Ho explicàvem a l'inici, la data del 19 de setembre, quan es pugui començar a fer servir el català al Congrés, coincideix amb la celebració del Consell Europeu, que decidirà sobre l'oficialitat del català a les instàncies europees. Com de rellevant, inclús prestigiós, és que el català es pugui estendre també a la resta d'Europa?
Bé, jo crec que això és... en definitiva, és una gran victòria si es porta a terme... com a qualsevol ciutadà, també tinc els meus dubtes que això acabi sent una realitat. Però si és així, i jo crec que serà una alenada de vent fresc per totes les comunitats lingüístiques minoritzades d'Europa. Que és tan positiu, pot ser fins i tot... el punt que faci que no es tiri endavant, justament. És a dir, la reticència, suposo que de molts estats deu venir pel fet que deuen temer que aleshores totes les minories lingüístiques aspirin a un estatus similar.
Més enllà del Congrés, què creu que s'ha de fer per impulsar l'ús social del català?
És complex. Jo crec que hi ha d'haver una campanya important que hauria de ser coordinada entre totes les administracions que tenen responsabilitat sobre el català, però que sí. Això, com bé sabeu, serà prou difícil, doncs, perquè hi ha algunes d'aquestes administracions que són directament hostils al català. Però hi hauria d'haver una doble actuació. En un sentit, incentivant el fet que els catalanoparlants utilitzem sempre el català. Allò que em comentaves del bilingüisme passiu. Doncs allò, parlar en català a tot arreu, sempre que sigui possible, que gairebé sempre és possible, si no fos perquè nosaltres donem el braç a torcer, sempre. I després, en un altre sentit, també incentivant entre les persones que no tenen el català com a llengua pròpia la idea que el català també forma part del seu patrimoni. Les llengües no són propietat de ningú. Les llengües són propietat de tothom, com ho és el patrimoni artístic o ho és el patrimoni natural. De vegades ens pensem que el català és nostre, dels que el parlem, i no és exactament així. Llavors, si fomentem aquesta idea entre la gent que no té el català com a llengua primera, aconseguirem que siguin molt més respectuosos i molt més actius i positius cap al català i cap a les altres llengües del món.
Si ens centrem en un àmbit en concret, que és el de les universitats, li vull preguntar si creu que el català es discrimina justament a les universitats. Li pregunto perquè aquesta setmana, per exemple, ens fèiem ressò que gairebé a la meitat de màsters i postgraus de la Universitat Autònoma de Barcelona no tenen web en català, però no és la primera vegada que algun estudiant denuncia que no es fa servir el català a les universitats.
Això, em sentiu?
Sí. Endavant.
Sí, em sentiu?
Sí, senyor...
D'acord, és que hi ha hagut...
Sí, ara sí, petita... ara sí. Senyor Sistac, endavant.
Petita dificultat. Doncs, sí, ara s'ha posat una mica l'ull de l'huracà a la Universitat Autònoma perquè han sortit s'ha conegut aquesta notícia, però això ha estat una actitud molt generalitzada en moltes universitats. És a dir, l'alta recerca... els nivells més alts de l'ensenyament, especialment màsters i doctorats, el català hi ha estat sovint discriminat, directament discriminat. A veure, jo, per exemple, puc, des de la meva experiència com a professor universitari, puc dir que he assistit a congressos en els quals pràcticament tots érem catalans i o catalanoparlants o amb prou competència en català i que tanmateix se feia en anglès per qüestions de puntuacions en els rànquings aquests que després atorguen recursos per diverses qüestions se feien en anglès i de vegades també en castellà, abans més en castellà, ara més en anglès. Però hi ha en el camp de la recerca i en el camp dels nivells més superiors de l'ensenyament universitari, sí que crec que hi ha una clara discriminació cap al català.
Bon dia, senyor Sistac. Tinc algunes preguntes escoltant-lo que m'agradaria traslladar-li. Tornant una mica a mirar a l'àmbit europeu, evidentment, doncs aquesta qüestió, no?, de que hi ha molts idiomes que són minoritaris o hi ha dialectes fins i tot, això és fàcil d'entendre, no?, que no tots els idiomes poden entrar a lo millor a una cambra de manera oficial. Però quin seria un bon sistema per vostè per dir, doncs, aquest sí, aquest no, perquè al final s'ha de fer una tria. No sé si ho ha pensat algun cop.
A veure, si hi ha 24, en el moment actual crec que hi ha 24 llengües oficials, em fa l'efecte que ja no és una qüestió quantitativa, sinó que els mitjans actuals permeten d'utilitzar qualsevol llengua. Penseu que des del nostre telèfon tenim recursos suficients per traduir textos de qualsevol mena. Suposo que tothom ha passat per l'experiència aquella de trobar un manual d'instruccions en japonès, i aleshores, gràcies al traductor incorporat al telèfon, home, no, evidentment no et farà una traducció literària, però sí una traducció utilitària per entendre quatre coses. Doncs imagineu-vos en un Parlament Europeu amb tota la infraestructura lingüística que té, que és impressionant. Llavors, jo crec que no es tracta tant de criteris de selecció quantitatius. Totes les llengües hi podrien entrar, però és evident que hi ha restriccions de tipus polític. Llavors, contra més democràtica sigui Europa, més llengües hi podran entrar.
I dos preguntes molt ràpides, si em permet. Clar, coneixem aquí a Catalunya l'estat del català, no? Tots els experts estan dient, doncs, que s'està patint, perquè s'està perdent entre la joventut, a les escoles, etc. Jo no sé si amb l'euskera i el gallec està passant alguna cosa similar. Vostè ens podria dir alguna cosa?
Segurament en el cas del gallec s'han encès més les alarmes que en el cas de l'euskera. L'euskera partia d'una situació molt, molt dolenta, aproximadament una quarta part de la població del que entenem per Euskal Herria, totes les terres històricament basques, l'extensió geogràfica de la nació basca, doncs aproximadament només una quarta part tenia de llengua de sortida l'euskera, i en moltes zones hi era absent. Tanmateix, l'euskera està tenint un increment important, fins i tot en percentatges, de parlants. Segurament perquè han tingut polítiques lingüístiques més coherents, o més valentes.
Sí.
En el cas del gallec, crec que la situació, partint d'una situació molt més bona, és a dir, que la immensa majoria de la població era de llengua gallega, actualment crec que hi ha una pèrdua de parlants molt important. I és perquè d'alguna manera no s'ha reeixit a convertir el gallec en una llengua de prestigi en tots els nivells. I això es deu en bona part a les polítiques lingüístiques aplicades a Galícia.
Doncs bona explicació, interessant. Ja per acabar, tenim poc temps, senyor Sistac, però escolti, clar, la pregunta es pot respondre amb un sí o amb un no, però si vol matisar alguna cosa també serà interessant. La pregunta que jo li vull fer és: parlen bé el català els nostres polítics? Què li fa gràcia, la pregunta?
Sí, fa gràcia. Jo diria allò, aquella coneguda frase que deia que pus parle català, Déu-li do glòria. Jo crec que no tots parlen bé, n'hi ha que sí. Clar, és evident que no us puc respondre amb un sí o amb un no. Crec que el nivell en general és molt millorable, però la qüestió de la qualitat és important, perquè hi ha certes coses que no es tolerarien en castellà, a nivells de correcció em refereixo, i en canvi en català es toleren, però, en fi, no crec que sigui la qüestió principal ara per ara.
Molt millorable, deixem-lo en molt millorable, m'ha agradat, com a titular.
Exacte.
Ramon Sistac, professor emèrit de la Universitat de Lleida, membre de la secció filològica de la IEC i de l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui.
Doncs moltes gràcies.
Que vagi molt bé, fins aviat.
Adéu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel oficial, perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
Cabell sense brillantor? Pell apagada? Dona vida al teu cabell, pell i ungles amb Beauty In and Out Elixir, de Laboratoris Marnis. Són vials per beure amb col·làgen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals que ajuden a combatre els signes de l'envelliment. El teu elixir de bellesa es diu Beauty In and Out Elixir, de Marnis. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana'l a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Informa-te'n a marnis.com.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades